culo.
Volem pastetes, pastetes volem. Volem pastetes, pastetes volem.
Mira, mira, mira. Santi Cortells.
Bon dia.
Molt bon dia. Tenim una gravació del 2007 de la Penya La Sisa que diem Volem pastetes. Si algo se fan festes, a més de gaudir de les festes, també gaudim del menjar, no?
Sí, a més és que jo crec que n'hi ha menjars molt típics i costums molt típics també de relacionats amb el menjar. Un és ixe, quan ja t'has menjat tota la part de plats salats, que digueren, a la gent els agrada molt el dolç, doncs la gent, de manera així festiva, de broma, comencen a cantar Volem pastetes, que sempre n'hi ha algú que és l'encarregat de traure les pastetes, no? Ixtaelas és un cuiner excel·lent a la persona, jo quasi dedicaria tot el programa a aquestes persones que cuinen per a tota la penya, que sempre són les mateixes, sí, molt paregudes. N'hi ha penyes que se van tornant, però n'hi ha penyes que sempre n'hi ha el, diguem-ne, la persona voluntariosa, i després l'agraïment és el de és un cuiner o és una cuinera excel·lent, a qui ha fet la feina, pues, jo què sé, de torrar la carn, de fer l'arròs o la paella, o fer el que siga, no? Preparar el menjar. I d'això volia parlar, de menjar típic.
Fíjate, ahir ja estaven les penyes comprant escondiments, tot el que són les parts bàsiques, és a dir, el que comprem per elaborar els plats. I sí. Ahir podíem veure com anaven penyes de més jovens i de més majors, però com també, igual que estan els encarregats de fer els menjars, també estan els encarregats de comprar.
Així no és, sí, sí. De fet, estos dies previs a les festes, si aneu per les carnisseries o aneu per els súpers de la localitat, està ple de gent, els carros plens, Vull dir que la festa també és tot això, el consum, no?, que genera la gastronomia, que per cert és una gastronomia fantàstica, La gent que ve de fora, doncs moltes vegades es sorprèn, sobretot la que ve de fora del país, no?, però també la que ve fora de Vila-real. De la relació quasi intrínseca entre festes, menjar i beure. Això és fonamental. No? Sempre tot en moderació, que diu l'abuela esta que dia coneixement i tal, però això no implica que no puguem gaudir, per descomptat.
I si parlem de lo primer, que és lo de picar, sí. Parlem papes, tramussos, olives, pipes.
Allà les papes, sempre hem de recordar aquestes papes, no volia dir marques, però n'hi ha unes que són emblemàtiques de Castelló, que són les García, la bossa blaveta, perquè eren un matrimoni de Castelló, no?, i que tenen aquesta recepta característica, que l'oli i tot, que fa que només aquestes papes facin aquest gust. Aquestes són, jo diria, de les que més trobem per ací, no? Les papes, per cert, papa, patata, n'hi havia una penya així fa molt temps, crec que encara està, que seria la penya La Quereguilla, perquè així a Vila-real li diem quereguilles fregides, però clar, papes són les de la bossa, les quereguilles fregides, que també se consumissin en penyes, són les que fas en oli, que les fas tu més tendretes, però bueno, ahir passant el millar ja li diuen patates i coses així, i pataques, nosaltres així a Vila-real diem quereguilles i a les de la bossa li diem papes. Però encara n'hi ha un altre, que jo crec que és emblemàtic de les festes, que no hem d'oblidar, que són els tramussos.
Vaya.
Els tramussos, tots n'hem menjat, estan boníssims, i així com les quereguilles venen d'Amèrica, i les tomàquets, i els tramussos són una planta mediterrània que hem domesticat-la, que segur que primer se donava de farratge per a les bèsties i per als animals i tot això, i en domesticar-la doncs, també la mengem nosaltres. Normalment és el potet este transparent, tot ple de tramussos, que és com una distracció, poses ahí el plateret, la cerveseta, i ja vas fent ganes, que avui és el primer dia així a fort de festes.
Sí, sí,
i tu vas xerrant, vas contant-te... D'això parlarem també un dia, el que se diu, en anglès li diuen storytelling, contar historietes, que és el que jo faig moltes vegades en Ràdio Vila-real. Sí, i contar historietes ens encanta, xafardejar. Jo he vist fins i tot gent que s'ho posa com a hobby. Hobbies favorits, xafardejar. Pues això, que fa els tramussos.
Els tramussos, bueno, jo no sé, ara la gent la compra en pots, però hi ha gent experta en elaborar els tramussos, eh?
Sí, perquè els encurtits, no? Tot el, com es diu, el macerat, en tipus de com es diu, de brosses en les que se vicen... Bueno, i també he vist que fan fins i tot, però això ja és recent, del País Valencià, com un paté, tipo este l'humus que fan en els cigrons,
sí.
Però en tramussos. Vull dir, això ja més valencià i més del terreno no pot ser. Com se diu? El paté este de tramussos, com el que fan en els cigronets. I jo el vaig tastar un dia, no sé on el vaig comprar ara, i estava bo de veritat.
I té el mateix sabor que el tramús que mengem?
Recorda, evidentment, el tramús, però també recorda l'humus de cigrons. No sé, era com una...
Una mescla.
A mi me va agradar. És una mescla, sí.
Jo, de lo de l'elaboració del tramús, recorde que hi ha gent, que quan la gent l'elaborava en casa i no el comprava i no tenia tanta possibilitat, que tenia més gràcia perquè també va un poc el punt de la sal que té el tramús.
Clar, i com cada un té un gust, doncs com va per cases i per barris i per penyes, suposa. No? És una... Bé, la paraula per ser ve de l'àrab, aturmus, i al mateix temps ve de cesmos en grec, vull dir que és una planta que ja fa molts anys que deu estar domesticada, però clar, això també va per costums gastronòmics. Jo tramussos fora d'ací no n'he vist, és igual que les rosquilletes, que quan preguntes en certes comunitats autònomes no saben ni de què parles.
Vaya.
Això del tramús jo crec que deu ser paregut, sí, sí. Però que no falten tramussos en cap penya, vull dir, això és fonamental. És que d'això volia parlar, vull dir, els tramussos, la resta de l'any, home, es pot menjar, però és com que ara toca, i n'hi ha una sèrie de coses que toquen ara, no?
Sí.
També amb els tramussos.
Olives.
Les olivetes, que també en això n'hi ha molta varietat, més que en els tramussos, en anxova, sense anxova, sense os, en os... En pebrereta, molt bones. Les olives trencaes.
Les també, trencaes.
Que tu has dit, la preparació, perquè si oliveres han hagut tota la vida, real. I n'hi ha gent que les preparava, jo he vist a la meva iaia preparar-les també, i el caldo este que fan per a que se... Diguem-ne que se preparen les olives, doncs això és fonamental. També tindré un pla d'olivetes per anar picant mentre contes històries. Penya.
I altra cosa que també hi ha gent que, bueno, que ara últimament ho critiquen molt, és el fet de menjar pipes, perquè és com quan te'n vas a veure els bous i bueno, en teoria és quasi un mes gent he vist jo menjant pipes ha sigut en els cadafals, perquè ara hi ha gent que està en contra.
A veure, és que jo crec que en contra no, perquè és una tradició molt antiga, molt arrelada, però no costa res endur-se una bosseta i les pells que vas deixant de les pipes, doncs ficar-les dins, no tirar-les des de dalt del cadafal, que alguna al cap alguna vegada m'ha caigut, també.
Hombre.
Saps? Vull dir, tindre mirament i educació i aquestes coses, jo crec que les hem de treballar més, perquè és veritat que de vegades la brutícia, dius, és necessari tirar-les en terra? Doncs no. Bé, volia parlar-te una miqueta de la història. N'hi ha, jo he trobat dos teories de per què mengen pipes, perquè això hi és d'ací del país i no ho veus que la gent menja pipes.
Claro, d'on veus a costum?
Una és que en el context de la Guerra Civil, els que venien de les brigades internacionals de la URSS, doncs van dur este costum perquè es veu que els russos també mengen pipes, però ells se veu que les mengen més en sucre. I aleshores que ells, al vindre per ací, sobretot les brigades internacionals, doncs haurien portat este costum a la gent i s'havia escampat. Una altra teoria és la del tio Vihuela, que es diu. Es veu que en un article de l'ABC del 9 de novembre del 34, això previ a la guerra,
sí,
un llaurador, que seria el tio Vihuela, va començar a vendre-les en un quiosc, tostades, en un quiosc de Madrid, per cert. I després ja, en el temps, li va ficar també sal, i això se va anar escampant per tot el país i se va convertir en un costum a partir del tio Vihuela. Són les dues teories que he trobat, però es veu que n'hi ha encara més per ahir. Que la gent busque que n'hi ha més teories sobre per què mengen pipes.
Ja tenim el que és el picoteo i ara parlem dels plats principals. Per exemple, l'empedrat, però l'empedrat de Vila-real.
És que es veu que l'empedrat no és igual a tots els puestos. El nostre és arròs i abaecho, diguem-ne que són els dos ingredients principals. Jo l'empedrat també l'he conegut molt en el context del Paran,
sí,
en època de Paran, quan és, bueno, d'ací poques setmanes, doncs es feia este arròs, que és un arròs melosset, no és un arròs sec com les paelles, o és un altre tipus d'arròs, que també he sentit anomenar-lo correntet, esta textura que... Una frase típica d'ací, arròs a baetxo i pa, en ma casa sempre n'hi haurà.
Alà.
L'arròs també porta aquests fesols blancs,
sí,
no sé com, sí, no són els garrofons,
No, fesols.
Els fesols blancs que...
Està el cigró i el fesol.
El fesol, els catalans li diuen monxetes, així crec que li diuen fesols blancs.
Uh-huh.
L'abaetxo salaet, bueno, no s'ha de salar prèviament, però sempre queda aquest toc, pebrera, all, safrà, tomaca maura, l'arròs, no sé si puc dir-ho, però jo normalment he sentit dir que compren la varietat d'Archila.
Sí.
Es veu que és una varietat, jo no entenc molt.
Pel tipus d'aigua que tenim...
El tipus d'aigua de ser de Vila-real.
Esa és.
No és de l'empedra de Vila-real.
I la pebrera rogeta.
Concurs, eh? Com?
I la pebrera rogeta.
La pebrera rogeta, sí, sí. És que per València, per les comarques centrals, li tenen mania a la pebrera. Però és que en l'empedra de Vila-real se fica. Jo tota la vida sentí que se li ficava.
Sí, ah, perquè li dona ixe toquet roget que al final aconseguim, ixe toque, sí, aixina, i també la fa més melosa,
Més melosa, està boníssim, I el concurs és de que fan tots els anys, les penyes se'n passen amb un tobé i paga la pena.
N'hi ha concurs d'empedrao i també hi ha concurs de paelles, com no?
Concurs de paelles, que a més ahir veus la imaginació de moltes penyes també, que he vist alguns paellons. Fins i tot vaig veure un any en l'escut de Vila-real.
Wow.
Fantàstic. La gent que se dedica al ferro, ferrers,
sí,
alguns han tingut molta imaginació, com han tingut molta imaginació també per a la xulla, que avui en dia no se centra tot només a la graella. Però sí, l'ambient per ahir per el centre de les penyes és també per a vore, sobretot el dia del concurs de paelles i totes aquestes coses. Per a banda, la penya sempre n'hi ha algú que sol fer la típica paella en llenya de taronxer,
sí, claro,
com toca, ja claro, no el dia del concurs de les paelles, sinó les paelles que se fan en les penyes,
uh-huh,
que se'n fan i moltes, o els arrossos,
uh-huh,
que també paga la pena gaudir, perquè tot i aquest procés, mentre s'està fent la paella, que és quan venen els tramussos, les olives, les pipes i els fruits secs i altres coses, no? I les xarraetes, els xafardets, totes aquestes coses, pues moltes penyes doncs aprofiten part de la llenya que després aprofita per a la xulla i també fan aquestes paelles en llenya boníssimes.
Quan estem elaborant aquest tipus de plats, que ara en aquest moment diuen el millor que hi ha és viure el moment. Jo crec que, sí, quan s'està fent la paella, tots els de la penya estan vivint el moment. Que si l'arròs se quedarà més fet, menys fet, que si li agrada el socarraet, que si, sí, té que fer la pel·lícula per damunt, està que se té que quedar... És dir, sí, si n'hi ha molt de foc, poc de foc... En aquests moments és quan realment se viu el moment,
Perquè després venen les manies de cadascú, que també... També, el que tu dius, ni a qui li agrada socarrat, ni a qui no li agrada socarrat, ni a qui li agrada més melós, més sec, més... En fi, i això per a la persona esta la que li canten és un cuiner excel·lent, doncs és tot un repte,
Jo vaig sentir una volta un cuiner que em va dir que a ell la paella li parla. L'arròs, quan comença a agarrar-se per baix, el socarret, segons el sonido que fa, va dient-te si ja està en el punt adequat. Això em va dir un cuiner, bueno, un cuiner d'estos amateurs, és a dir, els que fan les paelles de forma habitual.
Sí, això ja jo crec que deu ser com un escalafó ja superior en la gent paellera. Jo de moment no m'ha passat que la paella me parle, però qui sap, algun dia és possible.
El millor és que no l'escoltem i tindríem que escoltar més.
Sí, sí. Hi ha una cosa curiosa que tot el món ho sap, però potser no ho valorem prou, que és el que jo dia de la llenya de taronger és perquè sí que hi ha molts països que tenen costum de, pues, de fer, com es diu, barbacoes i coses d'estes, que és el fum. El fum dona gust a les coses.
Claro.
I, per tant, no és el mateix una llenya que una altra, i no és el mateix fer carbó que fer gas que fer llenya. Perquè és el... I se fum també impregna el gust de, del que estàs menjant.
Pues com estem parlant de llenya, de brases, parlem de la xulla.
La xulla és emblemàtica, i ahir és que vaig buscar... Bueno, una de les coses que solen ficar-se així, a banda de la car, que ara entrarem en la part de la car, són les llonganisses. Que sí que volia dir, les llonganisses no són botifarres, perquè últimament sí que he vist, sobretot en botis d'estos que estan molt bons, que venen de Catalunya i posa botifarra. Uh-huh. I dius, ui, això és una llonganissa gegant. Perquè per a mi la textura, el tipus de car i tot és llonganissa, però la llonganissa sí, és més fineta i allargaeta, i se sol ficar. Una altra cosa que també és curiosa és el blanquet, que són com xoricets de color blanc,
sí.
Perquè també n'hi ha comarques per allà dalt que és com un embotit, que te'l menges fred, i així n'hi ha els que se torren en la graella.
Uh-huh.
També n'hi ha xoricets, que són estos redonets, que també se torren, però també són els d'ací, els xoricets, perquè no és xistorra, per exemple.
Claro.
O sigui que mengem ací, i aquest tipus d'embotit és el típic d'ací, igual que el blanquet, el xoricet, el roixet. La botifarra per a nosaltres és la negra,
sí.
La que està feta en sang,
sí.
Que ixa també se sol ficar, i ixe dia a Bellís, saps? Enmig de la llioli i tastar una miqueta de tots aquests embotits. Depèn les xulles, també es veu, jo no soc molt expert, que depenent de la part del costellam, que si està més a prop del coll o més lluny, se denomina d'una manera o d'una altra. Es veu que les que estan més a prop del coll són les que diem d'agulla.
Sí.
Les xulles d'agulla.
Sí.
I les que se van arrimant més a la part central són les de palet.
Uh-huh.
I després ja, quan arribes a la cuixa, això n'hi ha gent petitó que diu que no es xulla perquè no té os. Per a ser xulla ha de tindre os.
Sí.
Jo tot això no soc expert, repetís, de la gent experta el que m'expliquen és això, les xulles d'agulla, les xulles de palet, i que normalment les xulles d'agulla són les que costen més d'arrossegar, però són les que són més gustoses. Precisament per això n'hi ha gent que preferís unes o preferís unes altres. N'hi ha gent que li agrada arrossegar més, uh-huh. Però tindre més gust, perquè té el gust més concentrat, i n'hi ha altres que són més fàcils de menjar o de tallar, que a vegades li les dones als xiquets o li les talles als xiquets, i bueno, i això. I després també n'hi ha diverses maneres. El pa en allioli, te'l tens al costat i vas menjant un mos d'una cosa i un mos d'una altra, i n'hi ha que se fica una miqueta d'allioli en una punta del plat i va mullant la car en l'allioli.
Vull dir...
I això n'hi ha en part d'ahir, la falda de la car. Bé, també es veu que a mesura que va augmentant l'edat de l'animal, del corder sobretot, que és el que més mengem, doncs també augmenta la quantitat de greix. Però és que com tot això es fa en la graella, que per ser la graella és on fiquem la car, que es fica damunt de les brases, i esta graella, que també la utilitzem quan fem el que en castellà es diu una taula,
sí.
En matemàtiques o castellà es diu una taula, però en valencià es diu graella també, per similitud en la forma de la graella que utilitzem per a la xulla.
Sí.
Que, per cert, ahir és on he vist jo una imaginació tremenda, no? En les formes de torrar car, ja no és només la graella, ni aquí té com un sistema per anar pegant-li voltes. Una cosa que m'impressiona molt és qui posa la cara del corder, ahir, també per a torrar.
Sí.
La careta, que diuen. que a mi no m'agrada, però n'hi ha gent que li agrada i li encanta.
Sí, jo lo de la careta ho he vist més en el porc.
En el porc, sí, molt bé.
I si parlem de l'allioli?
L'allioli és que, bueno, ara ja és festa d'interès turístic, ja ara no me recordo si era provincial o autonòmica, però bueno, festa d'interès turístic, reconeguda. I ahí també n'hi ha, a mi m'agraden molt, sobretot les coses aquestes absurdes de quan se talla l'allioli. També n'hi ha una persona que és sempre l'encarregada de fer l'allioli a la que no se li talla mai perquè ja és mega experta. Mira, jo he sentit una que si tens la regla se te talla. Absurda, sí. Total. Que tindrà sí. Que veure això, però sempre ho he sentit per ahí.
O si estàs embarassada també. No pots estar ni prop ni fer-lo.
O mirar als ulls, que quan ho està fent el que no li mires als ulls. Jo crec que això va més en el tema de la distracció, això de mirar als ulls. És a dir, si estàs atent al que estàs fent. Bueno, i quan l'allioli està fet, a mi sempre m'han dit aquestes respostes de gent experta de tota la vida, saps? Pues quan ja apareix l'allioli és quan està fet. Jo dic, home, gràcies per la informació, però bueno, saps? Les últimes vegades en el concurs sí. d'allioli este que fem, que n'hi ha gent ahir ensenyant.
Sí, se farà el concurs.
Quan parega l'allioli.
Pues quan li pegues la volta al morter i no cau, és que l'allioli està fet, eh?
No és que estiga fet ahir, és que està perfecte, m'han dit.
Clar, però és que n'hi han dues versions. O està fet o no està fet, així no n'hi han mitges tintes. Quan està compacte, quan no cau i si cau és d'una peça sencera, és que està fet. El tombé de bou.
El tombé de bou és típic de les festes també. I, bueno, van totes les penyes, el tombé de bou, clar, jo crec que sent el bou un animal emblemàtic a les festes, doncs menjar-se'l també està bé, no? Quereguilles, carn de bou, i ahir va les penyes en el perolet i se'l mengen tots junts. I el tombé ja sabeu que ve de com cuines, que vas donar-hi tombets al recipient on cuines la carn. Està boníssim, eh? Jo també crec que la gent de fora l'haurà de tastar, si no l'ha tastat, el tombé de bou.
Hem passat per totes les fases del procés culinari, no? Però si passem als postres, als cafès, als carajillos...
Home, és que el carajillo... Pues també és que el carajillo i el cremaet m'han dit moltes vegades que és diferent, perquè el carajillo no se crema, el cremaet sí que se crema, ja ho diu la paraula, el rebentat seria com una traducció de carajillo, i ahí és quan cantem. Prèviament a això el volem pastetes, eh? Vull dir que... Una altra cosa que també podríem parlar un dia és el tema de les coques. Les coques dolces i les salades. Moltes coques les fa la gent. He fet una coca en ma casa i ahí és quan la porte per a compartir, que vegin com d'artista soc, saps?
A més, que... si et conviden a una penya, quan acabem de menjar, ja saben, fulana a la porta de no sé què, mengano a la porta de no sé quantos, cada un porta la seva especialitat i el que fan és donar a provar als convidats d'aquesta penya.
Efectivament, sí. Donar a provar, sí.
I estem en els postres, en els cafès. La paraula bombó, jo vull un bombó.
És que...
Te poden traure un gelat si no estàs així.
Si no estàs així, sí. En unes comarques ves amunt i demana un bombó, a veure què vols trauen.
Sí, te trauen, és que a mi m'ha passat a Catalunya, és dir, prenent cafè i no, jo un bombó, i li van traure un gelat de nata i xocolata.
Efectivament. Però el bombó és molt típic de penyes també, eh? Sí. Totes les penyes tenen la seva llet condensada a preparar, perquè si sempre n'hi ha algun llèpol,
que damunt de les pastes, les coques i tot el de més demana el bombó.
El bombó, sí, efectivament. Bueno, una cosa que se m'havia oblidat abans, la gasbi.
Ai, vaja.
La gasbi és com l'aparador museístic de les penyes, que quan entres tens la gasbi en sifó, aquesta botella típica que s'embotellava així, que és històrica, i jo crec que les penyes, en comptes de tindre-la ahir de qualsevol manera, haurien de començar a ficar-les dins d'una vitrina.
Uau.
Perquè si no desapareixerà. La gasbi a l'entrada de la penya, això és
absolutament
mític.
Sí, el sifó...
I això és molt Vila-real, eh?
Sí, el sifó, l'escut i, a més, llits espumosos, la gasbi. I a més hi diu Villarreal, encara.
A mi, clar.
Calle de Onda 73, el telèfono, marca registrada i, ojo, en base en calidad de depósito. És dir, clar, tu tornaves la botella que era de cristal.
Ja, sí, sí, però bueno, ja t'he dit que s'ha convertit en una espècie de fetitxe museístic que sol estar a l'entrada de les penyes exposat ahí.
Preciós.
Però ja, clar, en estant tants anys, pues, ja va acumulant la brutícia i tal, jo des d'ací vull fer una crida que ho fiquen en una vitrina com a una cosa emblemàtica del nostre poble.
Del nostre poble, i tant que sí.
Sí, sí.
Santi Cortells, avui hem tingut que fer-lo per telèfon perquè Santi Cortells, tot el món sap, i el que no ho sap perquè no és de la província, està sentint molt a millor d'altres puestos, ell és regidor i lògicament que estan en els actes, en tots els actes que avui se fan.
Així no és.
Santi, gràcies per haver participat, haver-nos oferit tota esta quantitat de menjar que mos has anat a obrir boca, no? Mos has fet ganes.
Gràcies a vosaltres per fer difusió de totes aquestes coses per a que no se perguen i que la gent les visca de cor i que gaudisca molt d'aquestes festes que comencem.
Dona't compte, Santi, que ara en aquests moments, imagina't que està algú sentint-nos que no té ni idea de lo que és la població, la ciutat de Villarreal, i pensa, per què no viure en aquesta ciutat on podem gaudir de totes aquestes coses que al final són els que em fan disfrutar de la vida, no?
Clar, a millor arriben i els dona curiositat o veuen tots aquests elements que he comentat. N'hi ha moltíssims més, eh? N'hi ha per a hores i hores de ràdio, però potser no, molta gent no els entenia, doncs espero que si senten este podcast doncs puguen entendre una miqueta més del que representa festes així a la ciutat.
Espere. Pues així esperem que siga. Santi Cortells, gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, bon dia.